I ara us volem explicar una història que comença amb un Kalàixnikov i acaba 50 anys després amb unes flors. Tot en un balcó de Beirut. És la història del periodista occidental que més temps porta com a corresponsal a l'Orient Mitjà. Parlem de Tomàs Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia a Beirut des de 1970. Segur que haureu llegit alguna de les seves cròniques perquè n'és autor de més de 7.000. Ha cobert guerres, invasions, revolucions, cops d'estat i també intifades palestines i els esdeveniments més importants de l'Orient Mitjà. Ha estat també guardonat amb la Creu d'Isabel la Catòlica, la Creu de Sant Jordi, i ha rebut els premis de periodisme Godó, Gacielo, també Cirilo Rodríguez, entre d'altres reconeixements. I ara, justament amb el periodista sabadellenc, amb el Plàcid García Planas, acaba de publicar Tot està per dir, un llibre que és un resum d'una vida trepidant i que tot seguit desgranem de la mà dels seus creadors. Així que els anem a saludar. Tomàs Alcoverro i Plàcid García Planas, molt bon dia a tots dos i benvinguts al matí i gràcies per aquest llibre, que la veritat és que no deixa indiferent als lectors. Bon dia.
Molt bon dia.
A veure, expliqueu-nos tots dos, perquè tinc molta curiositat, d'on neix la necessitat d'escriure aquest llibre, aquesta conversa, qui va trucar aquí?
Bueno, jo començaré dient la veritat que a diferència del Plàcid, que és un gran treballador, i jo quan el veig posat a escriure sempre fa aquest gesto d'arremengar-se les mànigues de la camisa com si fos una persona que treballés, un treballador, no? Un treballador manual, que diguem, no? Sí, aquesta força que té ell, jo a vegades no la tinc, i en aquest aspecte pues, ell també m'ha donat una empenta per fer això que feia temps que jo també volia fer.
Plàcid, suposo que també la vostra amistat, no? Que us uneix, també ha permès a recórrer per la vida, no? del Tomàs amb preguntes més intimistes, més incisives i més profundes.
Primer diré que, clar, no tothom... Tomàs, no tothom té la sort de venir... Això que deia de pancaires, no? No tothom té la sort de venir del món tèxtil de Sabadell. I llavors jo les meves cròniques no les escric, les teixeixo. El tema... Sí, però, bueno, la Tomàs, evidentment, és molt amic meu, amb un límit fantàstic, que és que jo sóc el seu cap.
Exacte.
Jo sóc el seu cap. I això alhora és fantàstic i crea curtcircuits interessants. Però en tot cas, com deia el Tomàs, això ell no donava el pas de fer unes memòries i llavors jo vaig dir, doncs, tu no dones el pas, jo el dono per tu, et burxaré. I aquest llibre és un gran exercici, o sigui, jo el burxo totalment perquè crec que no hi ha memòria sense incomoditat.
Per això... Sí, jo tinc que dir, perdona'm, jo tinc que aclarir que ell burxa, però jo em deixo burxar.
I tant,
si no...
i tant.
Si
i tant
no,
que et deixes.
No hauria anat bé.
Sí, sí, i es nota, com va furgant a la teva memòria, i la veritat és que el resultat són 200 pàgines de diverses i llargues videotrucades, no?, que vau fer entre Sabadell, entre Sabadell i Beirut, imagino.
Sí. Sí, estic content perquè jo pertanyo a una generació una mica allunyada a tot aquest món tan enormement apassionant i per mi a la vegada una mica a vegades difícil d'accedir, que és el món de la informàtica i tal i qual, i això també ens ha permès i em va permetre fer una feina que si no difícilment hauríem pogut arribar a fer.
La veritat és que al final és un llibre inclassificable, no? Ple de...
M'agrada molt això que dius, jo crec que és això, inclassificable, i jo crec que és un llibre... A vegades, amb això, amb el Plàcid estic totalment d'acord, no? Vull dir, a vegades dediquem pàgines i pàgines i pàgines, i a vegades amb menys pàgines, jo crec que això és un resultat que hem tingut amb aquest llibre, amb menys pàgines hem comunicat més coses i a lo millor amb més sinceritat i amb més claretat.
La veritat és que és com una conversa, que dona la sensació que sigui lleugera, però que és molt profunda i carregada de molt contingut, que ara anirem desgranant. Però primer, Tomàs, vull que ens expliquis, perquè encara vius a Beirut, vens molt a Barcelona, podríem dir que vas i tornes constantment. No sé com et sents, no?, entre aquests dos mons tan diferents. No sé si et sents estranger, si et sents com a casa...
Em sento molt bé les dues bandes, no? Em sento molt bé les dues bandes. Vull dir, jo no m'hauria tocat, aquella famosa paraula del Pujol, no? No m'hauria tocat, a lo millor, viure tant temps o a fora de Barcelona, no? En general, la gent va i ve. D'una manera passen uns anys a l'estranger, després tornen aquí. Bé, jo no, perquè, entre altres coses, m'he trobat sempre bé a Beirut i m'he fet una mica també el meu món a Beirut.
Després desgranarem aquest món que t'has fet a Beirut amb moltes sorpreses que anirem explicant, però hem de dir que en aquest llibre repasseu, doncs, això, vivències teves que ens han marcat a tots. No sé, ara penso l'enterrament de Nasser a Egipte, no? Les guerres al Líban, a Iraq, però també ens has apropat a Plàcid a la seva vida, no? Fins i tot als seus records. De fet, descobrim que ja des de ben petit, la seva passió era escriure, com Sartre.
Sí, sí, efectivament. Aviam, és que al final tots som un tot, no? La nostra vida és la nostra infància, és com creixem, com desenvolupem. Al final, el misteri és el final de la vida, i mires enrere, és si hem estat una mateixa persona o diferents persones que ens hem anat solapant, no? En tot cas, i fonent, en tot cas... És a dir, jo crec que no hi ha vida sense contradiccions i no hi ha reporterisme i periodisme sense contradiccions. I jo crec que, vull dir, el que fa coherent al final un gran reporter, un gran corresponsal, un gran periodista com el Tomàs, és precisament perquè hi ha contradiccions, que sense això no hi ha vida i no hi ha ni coherència.
Sí, sí, estic totalment d'acord. I al revés, jo reivindico com tu, a lo millor amb més força fins i tot perquè sóc més gran, reivindico les contradiccions, com fins i tot diré una cosa que jo crec que és així, eh? Com de fet com el nucli de la identitat. És a dir, estem massa mal acostumats a reduir la identitat, la famosa identitat amb la qual s'han fet guerres i es faran guerres i es matarà gent i uns seran els bons i els dolents els altres. Reduïm massa fàcilment la identitat amb unes quantes característiques: nacionalitat, llengua, sexe, religió, i para de comptar. I jo crec que verdaderament encara es tindria que fer un viatge cap a l'interior de cada persona, que no és fàcil, perquè trobem altres moltes coses que no són aquestes 5 o 6 marques de la nostra identitat. I jo crec que, com això és difícil trobar-ho, jo posaria que aquí estan les contradiccions. És a dir, que jo amb això estic totalment d'acord amb el Plàcid. A més de tot això, sexe, religió, nació, no sé què, llenguatge, jo posaria contradiccions. És a dir, les contradiccions formen part honestament d'una identitat normal de cada persona.
I podria afegir, jo crec que està relacionat també amb les contradiccions, clar, estem davant d'una persona, el Tomàs, que va entrevistar el García Márquez, el Gabriel García Márquez. De fet, ell el va invitar a una paella a la Barceloneta.
Que un moment, no, em fa molta gràcia quan relates en aquest moment del llibre, que expliqueu això, que primer encara no era conegut i que, a més, el Tomàs va pagar, que tu dius, Plàcid, que poc català que ets, no? Algo així?
M'encanta. Tinc que aclarar que no em van invitar, vaig ser jo el que vaig invitar.
Tu vas pagar, per això el Plàcid et diu això. I és part de la gràcia d'aquest llibre, no?, que expliqueu fets tan importants, no?, com ara el que comentàvem, o també, per exemple, doncs, quan parles del Josep Tarradellas, no?, que va venir al teu pis, en un pis a França espectacular, no?, amb moltes, doncs això, amb poques habitacions, però moltes finestres, amb portes dobles i tal, i aquesta relació, però que en canvi després explica, doncs, que després d'aquesta visita, no, en el retorn del president Tarradellas, malgrat que tu el vas acompanyar en tot el viatge, Tomàs, després no et va passar una cosa? Explica'ns què et va passar, que li pot passar a qualsevol periodista.
Em va passar que, com venia corrents de Sant Martín-le-Bo i no havia parat, vam anar a Madrid i tal, i el dia següent, i arribàvem a Barcelona, no tenia una acreditació O sigui que no tenia una acreditació de premsa, per tant no vaig poder entrar amb els altres al Palau i vaig veure el Tarradellas ja amb aquell balcó, fet una figura històrica, uh-huh. i per tant ja allunyada. Jo dic, ostres, jo el dia abans havia estat sopant amb ell i ara ja el veig com una persona, com et diria jo, llunyana, perquè està ja dintre del poder o sobre el poder.
Uh-huh. Per això m'agrada molt també com relateu, no, Plàcid, doncs, aquests moments, perquè és veritat, o sigui, després de tot aquest acompanyament, no, doncs, no va poder viure doncs, aquest fet històric com mereixia, no, per doncs, això, per un problema que tots hem pogut tenir, no, alguna vegada a la vida.
Sí.
I al final, una vida no és només una vida, és com la relates. I una altra cosa important del Tomàs, que va estar al maig del 68 a París, el va viure.
Sí.
I al final, bueno, ell t'ho va explicar, però no van trobar la platja sota les Llambordes, sinó hi van trobar Marina d'Or.
Sí. És veritat, jo crec que la vida és com la relates, de quina manera, no? Per tant, aquí també hi ha una qüestió que a vegades pot ser pèrfida, que és la memòria, no? És a dir, per què algunes coses... Evidentment que algunes coses s'expliquen perquè les volen explicar. Altres coses no s'expliquen perquè no es volen explicar, d'acord? Uh-huh. Tot això ho entenem. Però, evidentment, que sempre s'escapen coses, no? I, evidentment, que sempre coses que es voldrien dir, tot un plegat, la memòria, que és selectiva, evidentment, no t'ho permet. És a dir, jo crec també que aquesta immersió cap a l'interior podria servir per enriquir una mica la pròpia identitat amb totes les contradiccions. Sí, sí.
Totalment. I escolta, perquè clar, molta gent doncs, parles de París i és com, no?, la ciutat de la llum, la ciutat de l'amor, un referent, i més en aquella època, però tu tenies claríssim que, malgrat havies fugit de Beirut, volies tornar, no? Què és el que té?
Sí.
Què té Beirut? No sé si va ser amor a primera vista, per què et sedueix? Perquè, evidentment...
Sí, vull explicar-ho bé.
Vinga.
Va haver un moment que quan jo me'n vaig anar de Beirut cap a París, que era com una espècie de premi que em donaven al diari, jo ja sabia que jo soc francòfan i prustià, el que vulguis, però jo sabia que la vida informativa, no tenia les emocions i, per tant, les descripcions, no? Vull dir, jo sempre recordo aquella frase, al meu entendre, cada dia més verdadera, de que és molt més fàcil opinem de tot, sense saber res, sobretot de l'Orient Mitjà, és molt més fàcil opinar que descriure, no? En aquest aspecte, el periodisme que jo he pogut fer, i encara puc fer de tant en tant, em permet això, em permet explicar coses més concretes, potser també a vegades més directes, intentant fugir de la generalitat, d'allò dir, Londres pensa que Moscú no està ben relacionat amb Pequín, no? Vull dir, coses d'aquestes que malauradament s'utilitzen massa, al meu entendre, el periodisme. Deixa'm fer una petita... vull subratllar una cosa molt, molt important.
Vinga, que et deixo fer el que vulguis.
Jo defenso la paraula. Jo defenso la paraula. I la paraula està molt maltractada, comencem pels mitjans de comunicació, i per la gent. És a dir, no li donen valor a la paraula. Jo recordo una cosa que vaig llegir quan era adolescent, Martin Heidegger, que era un filòsof existencialista, que va escriure una frase que ara, mira, tot un plegat també al cap, que deia, la paraula és la casa del ser. Jo ho crec. És a dir, si no fem un esforç per trobar les paraules que ens puguin d'alguna manera aproximar als altres, la nostra vida és una vida absolutament vulgar amb el sentit més clar de la paraula, perquè no ens esforcem a expressar les nostres contradiccions i, per tant, la nostra identitat, i ens quedem amb paraules completament buides, repetides, cada temps té unes paraules, que xulo, ara, no sé què, i sí, o no, etcètera, etcètera. I això, per mi, que crec en la paraula, com l'amic Plàcid, la paraula, i la paraula escrita també, crec que és una gran pèrdua de la nostra civilització, que, per altra banda, té molts aspectes brillants, no?
Totalment. També reivindiqueu el periodisme, no? I que ets afortunat perquè, com comentes, doncs el sensacionalisme no és, que és molt popular avui dia, no? No és el teu cas, no? Ni el del Plàcid, doncs aquesta manera de tractar els temes, no? Perquè fins i tot parles, que a mi la veritat és que em va frapar del tema dels segrestos, no? Que un periodista et va dir: Tomàs, per què no et deixes segrestar una mica? És que em sembla brutal, ara que parlem del llenguatge, és que fins i tot la frase...
Són coses que, com tu saps, vull dir, aquí cada club professional, per dir-ho d'alguna manera, té pues, les seves coses, el seu llenguatge i els seus, a vegades, patrons i contrapatrons. Deixa'm dir que, ja que estem parlant avui de tot això, deixa'm recordar el Joan Margarit, que no és que jo tingués una relació molt estreta amb ell, però sí que el vull recordar avui aquí, precisament perquè jo crec que també vaig ser un dels primers que va començar a parlar d'ell, amb un article que vaig publicar, devia ser l'any 66 o 67, a l'ABC, sobre la seva poesia, amb un llibre que me'n recordo perfectament, estava escrit en castellà i es deia Domestico Nanací. Després ell va començar a escriure en català. I després també el recordo amb molta emoció, perquè després d'una visita que va fer a Beirut fa uns anys, va publicar un poema molt bonic que es diu La lluna de Beirut, on realment, pues, d'alguna manera, jo estic present i me'l va dedicar. Per tant, jo voldria també recordar-lo com la paràbola, l'home de la paràbola esforçada per explicar la nostra intimitat. Els poetes sempre ens obren realment coses a dintre, que tenim a dintre nostre i que no és fàcil que un mateix pugui obrir.
Totalment. Plàcid, escoltant el Tomàs, m'imagino la feinada, no?, després d'editar, de seleccionar doncs els fragments, no?, els moments que al final doncs el lector descobreix amb aquest llibre, a tot està per dir.
Bueno, no creguis, perquè el Tomàs és periodista. Llavors el Tomàs ja comprimeix les coses, les resum. I en aquest sentit ha estat més fàcil que no sembla. Uh-huh. Més fàcil que no sembla. Bueno, jo crec que també hi ha una idea que m'agrada. Bueno, és un llibre que no defuig una cosa que els periodistes no parlem mai, que és el nostre ego. Ja saps que tots anem de valents i guapos i tal, i ens disfressem de Madres Teresas de Calcuta, que jo ho explico perquè algú ha d'estar aquí, i al final el primer que ens mou és l'ego i la manca d'amor. No defuig temes, diguem-ne, incòmodes. I també una altra reflexió que m'agradaria dir, que em passa una mica com el Tomàs, però que ens entenen més les generacions joves que les nostres generacions. O sigui, estaríem en una generació més avall del Tomàs, però vull dir que té una manera de... No sé, poder ser el temps. Perquè el problema, i això, el problema és que els periodistes, els reporters, quedem massa atrapats amb l'instant, i amb aquest quedar atrapats amb l'instant perdem el temps.
Jo estic molt d'acord amb el que dius.
En aquest sentit, el Tomàs és un periodista que no ha perdut mai el temps, que no ha explicat només el que passa, sinó que també explica el que queda.
Bueno, escolta, això jo em quedo aquí amb l'ego, parlant d'ego, amb l'ego cada dia. Això va bé.
Home, el jefe, ara...
L'ego es té que alimentar. Però deixeu-me dir una cosa, perquè no tots som flors i violes, eh? I vull dir ràpidament una cosa que no pot estranyar ningú. És dir, hi ha moltes frustracions. No parlo de les frustracions normals o no normals que cada persona tenim, però jo vull dir això perquè jo, com corresponsal en aquella època, tenia moltes avantatges. Algun avantatge, per exemple, de que no tenia que telefonar a la redacció perquè no hi havia telèfon. O sigui que...
Escolta, que trucaves un cop cada 15 dies i ara el Plàcid...
Això, no ho sé si és ben bé així.
Algo així, no, deies? I en canvi el Plàcid el truquen ara 15, bueno, no 15 vegades al dia, no em sembla?
El temps i la situació no té que veure. Però sí que també deixem parlar un moment de les frustracions. Sí. Perquè si no tindríem una idea massa angelical de les coses del llibre, no? O meves, no? Vaig tenir moltes frustracions, no? Podríem començar per la frustració més normal, que un dia Margot del Plàcid m'ho va preguntar i em va dir: escolta, tu veies el diari? Jo mai vaig veure el diari. Vaig passar anys i panys. Mai vaig veure La Vanguardia. Com el podia veure? No, allà no hi havia, no arribava. I únicament, quan anava al Caire, tant en tant, al davant d'un cafè, d'aquest tipus de cafè que a mi m'agrada, ja està molt decrèpit, que era de l'època, diguem, de la influència occidental, que ara està ja molt decrèpit, que és un lloc molt cèntric, que es diu Gropi, i allà hi havia, no sé com, no sé per què, allà hi havia al davant de Gropi, que fa cantonada, en un carrer important del Caire, hi havia, no sé per què, una espècie de parada de diaris, però que eren antics, i que de 7 o 8 dies o 9, i de tant en tant allà eren diaris robats de gent que anava amb l'avió o millor, i de tant en tant allà trobava una avantguàrdia. O sigui, imagina't tu. I, per altra banda, aquest aspecte de frustracions també professionals, n'explicaré una de molt grossa, molt grossa, molt grossa, que quan va sortir l'Arafat el 82 per el port de Beirut, després d'haver perdut la guerra amb Israel, i després d'uns bombardejos terribles que va patir la part musulmana de Beirut, perquè Israel volia que tots els palestins, els guerrillers, vull dir, no? Sortissin i en fi, es rendissin. Al final, evidentment, va arribar el dia de rendició, i el dia en què l'Arafat s'anava, sortia del Líban, és a dir, el fracàs complet dels palestins del Líban, el dia que ell va sortir pel port de Beirut amb un barco que el va portar cap a Túnez, em sembla, el primer cap a Egipte, i amb honors de cap d'estat, perquè clar, són coses a vegades difícils d'entendre. L'Arafat va sortir de Beirut amb honors de cap d'estat, que això estava amb els acords que es van fer amb Israel, i amb un destacament de mariners, imagina't tu, de mariners dels Estats Units que li presentaven les armes.
Les contradiccions, bé,
aquesta,
que dèiem.
Exacte. Bé, aquesta crònica mai la vaig poder enviar, la vaig enviar el dia després, perquè no hi havia ni telex, ni telèfon, ni manera de comunicar-se. És a dir que això sí que hi ha una gran diferència, mare, no? Vull dir, ara passa qualsevol cosa, no importa, a l'Himalaya o tal, i ràpidament la persona pot fer-ho arribar i es pot conèixer. Abans això era molt, molt, molt frustrant, i és una cosa que tinc que dir molt clarament.
Evidentment, la tecnologia ens facilita també molt la vida en aquest sentit. També tenim, per altra banda, no, les xarxes socials, que moltes vegades, no, Plàcid, compliquen molt la feina.
Bueno, jo crec que, és el que et deia abans, quedem atrapats en l'instant. Abans era més un ofici i ara és una carrera. Abans era qui ho explicava bé, ara és qui ho diu primer.
Clar. Escolteu, també vull que parleu de la fotografia, no? D'aquesta fotografia impactant en aquest pis, en el balcó, no? De casa teva, i també de l'altra casa, no? Que també, doncs, hi havia, doncs, màgia, hi havia ocupes. A veure, explica'ns una mica les vivències, no? Que has viscut.
Bé, la fotografia aquesta és d'aquestes coses de la vida que jo no me'n recordava, i tot un plegat va sortir, jo guardo molts papers i moltes coses, i que mica en mica ho vaig triant, no? I bueno, jo mateix em va sorprendre, no? Aquesta és una fotografia que volíem fer, em va fer un amic meu, que viu aquí, que viu a Catalunya, que s'ha casat, que es diu Hassan, que viu a Martorell. Ho dic perquè de tant en tant jo sé que ell em diu mai em recordes i mai... Bueno, doncs jo el cito. I ell va ser el que era en aquell moment, era un noi que jo coneixia i que es va fer guerriller, imagina't, un guerriller palestí. O sigui que venia com vestit de guerriller, per dir-ho, una boina, i aquell dia portava un Kalashnikov, i perquè venia de servei, podríem dir, no? Va venir un moment a casa meva a veure'm, o sigui, i després se'n va anar, però anava amb aquesta arma, i bueno, i va ser ell el que va tenir la idea, i jo vaig agafar l'arma i em va fer la foto aquesta. És una fotografia, imagina't, això hauria de ser pues, cap a l'any 76, no? I jo em sorprenc
de fet,
perquè...
Tomàs, tu portes pantalons de campana.
Sí, el que no es veu en la foto. I això sí que a mi em va anar bé, i amb el Plàcid també i a l'editor també van pensar que aquesta fotografia, que algunes persones la van interpretar malament a les redes socials, dient que fan Tomàs amb una arma, jo soc un pacifista, evidentment, però jo crec que va ser una bona portada, és una bona portada, i sobretot és un bon començament d'aquest llibre que jo crec que, si ho dic ara per primera vegada i d'una manera molt clara, no és gens pretensiós, però sí que explica algunes coses que es podrien explicar, evidentment, més llargament, millor, no tinc dubte, però jo diria, per perdonar la paraula, amb molta virginitat. És a dir, és en aquest aspecte un llibre sincer, al meu entendre agradable, breu, i que d'alguna manera va al gra de les coses, no?
Totalment.
Raquel, de totes maneres, digues, pensa que el Tomàs no agafa el Kalàixnikov, és el Kalàixnikov que agafa el Tomàs, fixa-t'hi bé.
Doncs a mi em sembla una imatge brutal i jo... Però és el que dèiem, eh? Avui dia doncs, la gent es queda amb les imatges, amb les xarxes, en comptes doncs, d'agafar el llibre i veure realment la història que hi ha al darrere, no? I precisament m'agrada perquè parleu de la vida, de la mort, de la violència, i fins sí. i tot, Tomàs, que malgrat viure situacions límits, no?, en un país marcat per la guerra, sí. També hi ha vida, també hi ha alegria.
Molta
que hi ha moments
vida,
que
molta,
ho descrius i dius...
Molta és així. Vida. Ara acabo de telefonar a Beirut i m'estaven explicant una gent que hi van estar en un gran hotel i ho van passar una nit fantàstica. És a dir, que també això el Plàcid ho ha explicat molt bé amb les cròniques que a vegades ell ha escrit o bé que reedita, per exemple, del temps de l'època del Gaziel, les descripcions de Barcelona, no? És a dir, que mentre, jo què sé, les tropes d'en Franco estaven entrant per la Diagonal, escolta, hi havia festes i més que festes i la gent s'hi divertia a Barcelona, als grans hotels o a la platja, etc. És a dir, per tant, això també es té que dir molt clarament, la guerra no ho és tot, gràcies a Déu, mai.
Afortunadament, i escolta, que també m'ha sorprès que ets el primer espanyol que va comprar un pis a Beirut i que fins i tot vas tenir ocupes, bueno, unes aventures que també jo crec que són molt interessants, eh?
Bé, vaig tenir la fortuna i la decisió de comprar el pis en aquell moment. Un gran amic meu, un gran periodista valenciano del País, em deia: Tomàs, estàs més loco de lo que creia. Comprar un pis en plena guerra era una espècie com de tonteria o de suïcida. No? Jo mira, estic molt content amb aquest pis perquè això també em permetrà pues, anar visquent a Beirut.
Doncs la veritat que felicitats a tots dos. Jo crec que és un llibre que realment doncs, parla de l'ofici, reivindica també doncs, això, el que comentàvem ara, no? Que a vegades tampoc no és tan fàcil explicar les coses només d'una determinada manera, perquè hi ha molts punts de vista, hi ha moltes profunditats, no? No és fàcil, i més com tu en un lloc, no? A l'Orient Mitjà, amb els conflictes que has explicat. Emplaço a tots els nostres oients que el llegeixin. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltíssimes gràcies. Deixa'm dir una cosa únicament.
Digues.
Tinc també la sort, o tenim també la sort, que Beirut és Beirut. I, per exemple, la mateixa paraula Beirut, no et sembla una paraula bonica?
Sí que ho és, Beirut. Sí.
Tu dius Barcelona? Barcelona no és gens bonica. És una, té moltes síl·labes. Però, en canvi, en ciutats que són de dues síl·labes, que tenen també, al meu entendre, una eufonia i una simpatia, que també atreu.
Doncs, hauríem de debatre en un programa sobre el nom de Sabadell, si té això o no. En tot cas, m'agradaria dir que el Tomàs no només estima Beirut, sinó digo Tomàs, que a través meu coneix Sabadell i també se l'estima.
Molt bé, molt bé. I sé de moltes coses que conferències que he fet aquí a Sabadell en distints moments, gràcies al García Planas, i conèixer també una mica l'esperit de la vostra ciutat i les injustícies comeses per Barcelona... sobre Sabadell.
Doncs escolta,
estic una mica al dia.
Doncs no farem un programa, farem un programasso per parlar i reivindicar tot això. Una abraçada ben forta a tots dos. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molta
adéu, bon dia.